Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts des de Tarragona. Continuem a Herrera en Cope. És dimecres, és 16 de gener, el dia en què les línies de Rodalies han tornat a patir retards importants des de primera hora del matí. Afectacions que han superat la mitja hora per una incidència tècnica i que han tornat a formar tap en els trens que van cap a les comarques de Tarragona. Un cop més, usuaris als que no s'ha informat degudament i als que no es donen solucions. I el problema no és la incidència d'avui, que també. El problema són els 5 minuts mínims de segrest als que els meravellosos rodalies de les comarques de Tarragona ens tenen acostumats. I ningú fa res per resoldre-ho. Clar, si tenim en compte que els que ho han d'arreglar no depenen d'un tren per arribar a la feina o a classe, tampoc ens ha d'estranyar gaire que el problema s'arrossegui des de fa anys. Avui al programa començarem repassant tota l'actualitat que ve carregadíssima. Anirem també fins a Salou per conèixer més d'una iniciativa ciutadana que busca recollir material per ajudar la gent que dorm al carrer. Han començat a Salou, però volen que el projecte s'estengui arreu. Serà d'aquí uns minuts. A partir de la una agafarem la Nacional 240, com fem cada dimecres, per fer-los propostes d'oci, tant a les comarques de Lleida com de Tarragona. Tens que avui també venen molt interessants. I per acabar, a partir de 2:15, celebrarem els 20 anys d'Arola Editors. Aquest divendres comencen la festa al Teatre Nacional de Catalunya, una festa que també arribarà a les comarques de Tarragona. Evidentment, volem saber més d'aquesta celebració i d'aquests 20 anys de feina. En parlarem amb l'Alfred Arola. Recordin que esperem les seves propostes, les seves opinions al nostre compte de Twitter, @copetarragona, també al WhatsApp del programa 672 65 35 34, 672 65 35 34. Serem en directe fins al punt de les dues, al 93.5 al camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, ens poden seguir en directe a través del web o l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
La primera parada de l'àrea de serveis la fem a l'Agència Estatal de Meteorologia, on tenim a l'Anna Borrell. Anna, molt bon dia.
Bon dia. Continua el cel amb alguns intervals de núvols avui a Tarragona i les temperatures es mantenen. Esperem màximes de 16 a la capital mateix, també a Tortosa. A Reus o al Vendrell arribarem als 15 graus i a Gandesa en tindrem 12. El vent continuarà suau i variable amb tendència a bufar una mica de garbí cap a la costa. Demà dijous tornarem a tenir un cel molt tapat i al nord no descartem precipitacions febles al llarg de la tarda. També pot haver-hi boires cap a l'interior durant el matí. Les temperatures màximes baixaran, les mínimes no canviaran gaire, amb mínimes de 4 graus a Tarragona, 2 a Reus i Gandesa i 5 graus a Tortosa i al Vendrell. Pel que fa al vent, tornarà a bufar el mestral.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat pel que fa a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
I pel que fa al Rodalies, els ho dèiem en començar, matí amb molts problemes a aquesta hora. Segons Rodalies de Catalunya, continuen les afectacions a la línia R16. Hi ha un tren que havia de sortir a l'estació de França de Barcelona a 9:15 del matí, arriba a Tortosa a les 12, circula amb més de 30 minuts de demora. Entrem en matèria. La Universitat Rovira i Virgili ha posat en marxa un pla per reduir la taxa d'abandonament de més del 17% dels estudiants de primer curs. És una tendència que va a l'alça a la Rovira i Virgili, que ara en estudia els motius i les mesures que es podrien implementar per evitar-ho i retornar almenys al 15% de fa tres cursos. Segons dades del centre, un 23% dels alumnes que deixen els estudis al primer curs ho fan perquè no se senten motivats pel grau. Prop del 10% els deixen perquè no superen el règim de permanència, que els obliga a aprovar un mínim de crèdits, i un 10% ho fa per la conciliació laboral i problemes de transport. Per lluitar contra això, la universitat millorarà les jornades de portes obertes i el protocol d'actuació per l'abandonament potencial del primer curs. Ja ofereixen alguns cursos de formació, però la voluntat és que s'ampliïn amb més matèries i més professorat. La rectora de la Rovira i Virgili és Maria José Figueras.
La nostra missió és fer que els estudiants es matriculin amb nosaltres, que a l'haver optat per la nostra institució no sigui una pèrdua de temps i de diners per ells i que realment puguin realment assolir i arribar a tenir el seu objectiu, que és acabar aquests ensenyaments dintre dels plans que diríem eficaç. No?
Atenció, perquè un altre dels motius que han detectat que condueixen a l'abandonament és el transport. Per abordar aquesta qüestió, la Rovira té negociacions obertes amb l'alcalde de Tarragona directament perquè els universitaris puguin acollir-se al pla de mobilitat amb el descompte del 25% del transport municipal. A banda de les tarifes, el transport també pot suposar un problema per horaris i connectivitat, unes qüestions que també s'estan treballant. Però no deixem la universitat, perquè la rectora ha reclamat una garantia de finançament al govern per les obres del Campus Catalunya que incloguin la Facultat de Psicologia. Deixa clar que si no hi ha un compromís econòmic del govern català, no hi haurà nova facultat. La universitat enviarà una sol·licitud al govern en què exposen el posicionament després que s'hagi consultat amb els degans. Si la inversió no està garantida perquè les obres siguin completes, hi ha un pla alternatiu que implicaria millorar les instal·lacions actuals de ses celades. La rectora és Maria José Figueras, vol arrencar de la Generalitat un compromís formal de que rebran aquest finançament.
Penseu que tenim moltes edificacions, fa molts anys que no s'hi fan inversions a fondo i, per tant, li llistem totes aquestes coses a la Generalitat a darrere perquè sigui conscient de que si nosaltres podem abordar amb aquests, imaginem-nos, possibles remanents que poguéssim generar el pressupost, els necessitem per les pròpies coses que ja tenim. Si s'han de posar diners sobre la taula, han de ser diners amb un compromís formal i d'una forma que garanteixin la solució global del problema. Jo no vull dir que la nostra universitat no vulgui posar-hi res, però necessitem compromís formal per part de la Generalitat.
Atents al llistat de desgràcies. Hi ha, per exemple, goteres en diversos edificis o calen intervencions al celler Mas del Frares de la Facultat d'Enologia Constantí, on s'han detectat unes argiles que fan que la construcció s'estigui enfonsant. Hi ha més coses. La nova direcció de l'Hospital de Tortosa demana incentius per retenir els especialistes. Treballen ja amb l'Institut Català de la Salut per resoldre la falta de metges, sobretot en especialitats com urologia, dermatologia o otorrinolaringologia. La falta de metges especialistes té un efecte directe en les llistes d'espera, sobretot en certes especialitats i fins i tot en intervencions quirúrgiques que s'acaben derivant a altres hospitals. Sobre la taula hi ha propostes. Per una banda, es podrien combinar les jornades dels especialistes en diferents hospitals i es vol fomentar també l'intercanvi de metges amb altres centres. Per altra banda, proposen oferir directament compensacions per escollir les Terres de l'Ebre. Volen seguir l'exemple de l'incentiu d'insularitat que es paga ja a metges, per exemple, que treballen a les Canàries. La nova directora de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Maria José Rayo, ho ha explicat en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
Complicat perquè hi ha molta oferta, no? La gent preferís quedar-se a Barcelona en un mal contracte que vindre cap aquí costa per néixer aquí, o ets de la zona i tens arrels aquí i ho coneixes i tal, o és difícil que la gent vingui, també se valori que hi ha algun tipus d'incentiu, algun tipus de cosa, no? De compensació d'alguna manera, no? De que tu vingues aquí i que no sigui un càstig per a ningú, sinó que realment hi hagi un projecte. I és complicat, però jo crec que hem d'anar per aquí i on hem de sortir. Saps?
arribat a 1:15, la Fiscalia ha arxivat les investigacions per la suposada participació en l'organització de l'1 d'octubre contra els alcaldes de Reus, Amposta, Torredembarra, Deltebre i Cunit. En la resolució d'arxivament reconeix que no ha pogut acreditar que els batlles efectuessin cap actuació, positiva o omissiva, que incidís en l'obertura dels centres municipals. L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, s'ha mostrat satisfet pel fet que s'hagi arxivat la investigació, però acusa la Fiscalia d'investigar els alcaldes amb motivacions polítiques. El batlle ha denunciat que perseguir els càrrecs electes atempta contra els drets civils.
La Fiscalia va iniciar una investigació motivada per raons polítiques. Com era previsible, la investigació ha quedat en res. Tot i la persecució dels jutjats i de la Fiscalia, l'Ajuntament de Reus i jo com a alcalde sempre hem complert i complirem la llei. I sempre donarem suport a que la gent pugui expressar i expressar-se votant. Votant no és un delicte.
Per contra, la Fiscalia ha enviat al jutjat la causa oberta contra l'alcalde de la Ràpita. Segons ha apuntat a l'Agència Catalana de Notícies Fonts Judicials, el motiu és que un jutjat d'Amposta ja té obertes diligències sobre els mateixos fets. Per altra banda, Fiscalia no veu delicte en l'actitud passiva de dos Mossos a Mont-roig del Camp durant l'1 d'octubre, a qui la Guàrdia Civil acusava de no col·laborar per impedir la votació en un institut. Segons l'escrit al que ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies, els Mossos van identificar els responsables de l'obertura del centre, però van decidir no actuar-hi per evitar el darulls, atès que s'hi aplegaven més de 200 persones. A Valls, la policia local ha precintat un narcopis al centre històric que s'havia convertit en un espai de convivència de toxicòmans. Era al carrer Forn Nou i els serveis municipals han intervingut després de les queixes d'alguns veïns per les males olors. El pis estava en unes condicions de salubritat deplorables. Els agents van desallotjar les persones que ocupaven aquest narcopis per consumir-hi droga. S'hi ha fet una neteja general i s'ha tapiat la porta per evitar noves entrades. El consistori de Valls destaca que continuen treballant per lluitar contra els narcopisos que hi puguin haver al barri antic. Precisament a Valls han detingut un veí de la ciutat amb una bossa amb 24 grams de cocaïna. Té 35 anys. El van començar a seguir en veure que passava a gran velocitat amb el seu cotxe, agafant la carretera del Pla. Després el van veure sortir del cotxe entrant en un pis i la detenció es va produir quan minuts després va sortir de l'immoble i es va dirigir ràpidament cap al cotxe. En el moment d'identificar-se, els Mossos van veure com agafava algun objecte a l'interior del cotxe i el llençava a sota. Van poder recuperar aquesta bossa amb 34 embolcalls de cocaïna. I encara en successos, els Mossos han detingut un home per clonar targetes de crèdit i estafar 2.700 euros. Busquen també un amic seu implicat en el cas. La investigació va començar a final de l'any passat arran de la denúncia d'un home que havia detectat càrrecs amb la targeta de la seva empresa. Havien comprat bitllets d'avió efectuats per un valor de 2.300 euros. Mentre buscaven a l'estafador, va arribar una altra denúncia pel mateix tema. Els estafadors eren dos homes, un extreballador d'aquesta empresa estafada i un amic seu. Durant el temps que va treballar allà, el detingut hauria aprofitat per fer un duplicat de la targeta de crèdit. El detingut té 28 anys. Els Mossos tenen activada una ordre de detenció per aquest segon home. I atenció a aquesta, la Fiscalia ha portat al jutjat el cas d'una dona que va denunciar la seva exparella per maltractaments i al cap d'uns mesos li va enviar una nota de veu on admetia que s'ho havia inventat tot. Segons la versió que va donar als Mossos d'Esquadra i va ratificar davant un jutge, la parella va discutir i ell la va empènyer ocasionant-li lesions. Mesos després del judici, ella va enviar un missatge de veu a l'exparella on reconeixia que havia mentit, que ell mai no l'havia pegat i que no li importava que mostrés l'àudio. Davant d'això i davant la falta d'indicis, la fiscal del Vendrell va retirar l'acusació. El Ministeri Públic deduirà testimoni contra la dona per un presumpte delicte de denúncia falsa. La vista es farà en uns dies a Tarragona. I en plana judicial, l'assassí confés de la Fàdua, de la seva exparella a Salou al juny de 2017, diu que se sentia frustrat i deprimit per no aconseguir reprendre la relació amb la noia. Els forenses, que van haver de fer-li un reconeixement mesos més tard del crim, han declarat al judici que l'home no havia acceptat la ruptura. Aquest episodi, segons diuen, va crear-li un malestar creixent durant mesos fins al punt d'obsessionar-se. Els facultatius han conclòs que l'home no tenia cap patologia psiquiàtrica ni presentava addicció a l'alcohol o a les drogues que poguessin afectar les seves capacitats. Escoltem aquest moment de la declaració del forense al judici.
Todo para indicar que no aceptó la ruptura y que ello fue creando un malestar creciente en él durante varios meses, hasta el punto de obsesionarle el tema, desarrollando una ideación autolítica que no llegó a pasar a la acción previamente a que ocurrieran los hechos. Parece que pudo actuar como desencadenante el ver a la pareja manteniendo relaciones con otra persona. Entendemos que no hay afectación por motivo de patología psiquiátrica o por motivo de tóxicos. En cuestión de estados pasionales, los médicos no tenemos nada que decir.
12 i 35, canviem totalment de qüestió. Edificis municipals del Camp i l'Ebre s'escalfaran amb estella forestal a partir de 2020. 9 ajuntaments del Camp i l'Ebre s'han adherit fins ara a aquest projecte que lidera la Diputació de Tarragona. Els primers edificis en fer-ho seran el Pavelló d'Esports d'Alcover, el Col·legi de la Sènia, la Biblioteca de Gandesa, el Casal d'Horta de Sant Joan o el CAP i Centre de Dia de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. S'hi instal·laran calderes alimentades amb biomassa forestal. Una dotzena de municipis més s'afegiran a aquest projecte aviat. Escoltem Carles Luz, alcalde de Gandesa.
A tindre uns centres de calor al propi municipi i que l'estella sigui de proximitat, estem tancant el cercle, allò que anomenem moltes vegades l'economia circular, que se'n parlarà durant molt temps d'esta inversió, d'aquest projecte, d'aquests centres de calor que s'estan fent als municipis. Jo només volia realçar realment la importància de la gestió forestal i sobretot que no és menor, generar aquests recursos i aquests actius al territori. Estem lluitant contra el despoblament perquè de ben segur que creixeran empreses, dinamitzarem l'emprenedoria.
La implantació d'aquestes xarxes de calor de proximitat suposarà als municipis un estalvi d'un 77% de mitjana a la factura energètica de climatització dels edificis. Són uns 170.000 euros cada any. A banda, fomentaran una gestió forestal sostenible i minimitzaran el risc d'incendis al bosc. Bona notícia que hem llegit al diari Més. La segona sala d'hemodinàmica de l'Hospital Joan 23 funcionarà a finals de setmana. Recordem que s'havia de posar en marxa al desembre, però alguns problemes tècnics ho havien impedit fins ara. Segons el diari, la sala estarà a ple rendiment aquesta setmana. I en plan econòmica, l'índex de preus del consum va tancar 2018 en un 1,3 a la demarcació de Tarragona. És la xifra més baixa de Catalunya, on l'IPC va tancar l'any passat amb un 1,4%. Els indicadors que han contribuït a aquest augment de preus a Tarragona han estat l'habitatge, l'aigua, l'electricitat i gas i els combustibles, també comunicacions i restaurants i hotels. En sentit oposat, els preus que van caure són l'oci i la cultura i van pujar molt poc mobles i articles de la llar. La xifra del matí avui són els 2 milions d'euros que Cellers Unió invertirà per ampliar el celler dels Guiamets. Es construirà un nou edifici al costat de l'actual celler que permetrà incrementar en un 40% la capacitat d'elaboració. L'objectiu és que les noves instal·lacions entrin en funcionament a la campanya de 2019. El celler dels Guiamets és punt de referència de Cellers Unió a la denominació d'origen Montsant. Es tracta d'un celler original de l'any 1917. Amb un segle d'història, agrupa milers de famílies d'agricultors i actualment elabora vins per les denominacions d'origen Priorat, Montsant, Terra Alta, Tarragona i Catalunya. I finalment, l'Ajuntament de Banyeres del Penedès no haurà d'expropiar els terrenys on hi ha soterrat un poblat íber. Sembla que els propietaris han acceptat en una reunió aquest dimarts la venda de la parcel·la i la segregació que s'havia pactat amb la Generalitat de 10.000 metres quadrats. L'Ajuntament havia començat la setmana passada els tràmits per expropiar-los la finca un cop acabat el termini per arribar a un acord. I malgrat la voluntat de l'alcalde era arribar a un acord per les dues parts, inicialment els propietaris s'hi havien oposat. L'expedient d'expropiació queda tancat, per tant, i s'engega el procés de compra i l'adquisició dels terrenys per part de l'Ajuntament. A partir d'ara, falta que s'aprovi l'acord al ple de març. I també els expliquem avui que una tretzena d'associacions i penyes taurines d'Amposta, així com aficionats als bous en general, s'han unit per crear la Federació de Penyes i Aficionats Taurins de la capital del Montsià. L'objectiu és defensar la festa dels bous i contrarrestar, diuen, els moviments animalistes i antitaurins que volen acabar amb els correbous. La federació assegura que compta amb més de 2.000 persones associades i neixen per defensar que els correbous són tradició i cultura de les Terres de l'Ebre. La Federació Ampostina diu que vol desmuntar aquests arguments falsos i demagogs dels grups animalistes i també les falses defenses dels animals que fan. Reivindiquen que els taurins són qui tenen cura dels bous i qui treballa perquè estiguin en perfectes condicions de salut i alimentació. Al llarg de l'any es faran exposicions, concursos o col·loquis, entre d'altres, per fer pedagogia i dotar-se d'arguments contra les crítiques a la festa dels bous. Acabarem repassant portades de diaris. El de Tarragona llegim avui que el ramal del corredor que enlaza con Tarragona està paralizado. Al Reus Digital destaquen que Foment ha licitat obres de millora en diversos punts de la Nacional 340 i la 7 al Camp. I al Tarragona Digital destacat a aquesta hora que Mercè Dalmau no repetirà com a cap de llista del PDeCAT a Cambrils. Al Tarragona 21 diuen l'històric exdirigent del Partit Popular, Rafa Luna, planteja la possibilitat d'un referèndum seguint la via escocesa i quebequesa. I finalment, en portada avui al diari Més, el Consejo Superior de Deportes audita els comptes del Reus Deportiu. Hem arribat a pràcticament les 12:41 minuts. Ens n'aturem un per la publicitat i continuem.
Nadie pensaba que una simple rotura de un grifo podría provocar una inundación. Nadie imaginaba que causarías daños a tus vecinos. Nadie creyó que fuera necesario tener seguro de hogar. Y justamente cuando pasa esto, nadie te lo cubre y tú lo pagas todo. Haz lo que muchos y llama Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Veréis, en este mundo eres lo que eres. Y se puede ser dos cosas. O eres alguien, o no eres nadie.
Russell Crowe, Denzel Washington, American Gangster. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Agobiarte, tener todos mis seguros en la misma compañía y aún así pagar de más.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus, 93.5. Y COPE Terras de l'Ebre, 98.0 FM.
Vinga, seguim amb més coses a Herrera en COPE a Tarragona. Ens n'anem fins a Salou, on han posat en marxa un projecte que mereix la nostra atenció. Es diu Ni Uno Menos i s'han proposat acabar amb les víctimes pel fred al carrer. En parlem amb la seva impulsora, és l'Alicia Ayué. Alicia, què tal? Muy buenos días y muchas gracias.
Hola, buenos días. No, gracias a vosotros por esta colaboración.
Oye, un placer. De alguna manera. Un placer. Leímos tu historia hace unos días en el Diario de Tarragona. A mí me gustaría que nos contases cómo surgió la idea, cómo surgió este proyecto.
Pues mira, es sencillamente muy fácil. Cuando vas por la calle, los vas viendo a la gente que está en un rincón escondido, en un banco acostado, en algún cajero. Y bueno, pues simplemente les preguntas, ¿no? A ver, las instituciones no llegan ahí, ¿vale? Por lo que sea, no llegan ahí, a pie de calle no están.
Sí.
¿Vale? Entonces, ahí es como empezó, ¿vale? Porque te preocupas un poco de por qué, cómo llegan ahí. A ver, todos podemos tener mala racha, todos podemos tener circunstancias en la vida, pues que llegamos ahí, pero es que el problema es que las instituciones no llegan ahí a pie de calle. Primero, pues porque la mayoría no tiene ningún tipo de documentación en el que puedan intervenir los asuntos sociales. Entonces ahí estamos.
Hay un vacío ahí, ¿no?
Sí.
No sé si tú empezaste con esto a nivel individual o a través de alguna ONG, alguna entidad en la que tú colaboras.
No, empecé a nivel particular,
sí.
Pues porque lo que decimos no llega a las instituciones. Entonces empezamos pues recogiendo con los amigos, dándonos un poquito cada uno, aportando un poquito cada uno y pues bueno, llevándolos a donde están.
Claro. El proyecto Ni Uno Menos consiste, o sea, lo que quiere es pues ayudar a esta gente que duerme en la calle, ¿no? A que no pasen frío, que no mueran a causa del frío. Además, estos días que estamos teniendo pues estas temperaturas tan bajas, ¿no? Yo creo que es especialmente importante. Habéis de momento recogido mantas, ¿no? Sacos de dormir, botas.
Sí, ahí estamos. sí, lo que pretendemos es eso, que nos hagan llegar de alguna manera, pues, pues los sacos sobre todo, porque es lo que creo que es muchísimo más cómodo para ellos, para llevar encima el día a día, que una manta grande, porque una manta grande, bueno, al fin y al cabo sí te cubre un poco, pero lo que son las bajas temperaturas, lo ideal son los sacos.
Claro.
También, sí, también, a ver, hay que decir que cuando son estos días de frío, las operaciones iglú, perdón, las operaciones iglú que se activan en los municipios funcionan bastante bien.
Sí.
Pero sí, a ver, hay que decirlo todo. Pero muchos de ellos también hay que no quieren ir.
Claro, esto justamente hace la semana pasada que se activó por primera vez, por ejemplo, en la ciudad de Tarragona, también en Reus, ¿no? Y en otros municipios de la demarcación. Es verdad que funcionan, se atiende en Tarragona, creo recordar que fue una docena de personas, pero es verdad que ninguno de ellos aceptó esa posibilidad de ir a dormir al albergue, en muchos casos porque van acompañados de animales, ¿verdad? Y en los albergues no se permiten animales.
Sí.
Entonces ellos, aunque se les ofrece esa ayuda y esa pues bebida caliente, siguen durmiendo en la calle, por tanto, siguen necesitando saco o manta, que también se les ofrece en la operación iglú. Pero bueno, vosotros lo que habéis iniciado es esta recogida de pues de esos sacos de dormir, mantas, ropa de abrigo, supongo, ¿no? No sé si alguna cosa más, Alicia.
Sí, bueno, a ver, también pues procuramos darle, aunque sea un trocito de pan con una lata de sardinas o de atún, ¿no? Porque algunos, pues, a ver, no llegan a comerse algo en todo el día. Entonces, un pedazo de fruta, un trozo de pan y una lata de atún, de sardinas, cosas que se puedan llevar en el coche, que puedas darles en ese momento, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuántos días hace que empezasteis a hacer un poco el llamamiento, ¿no? Lo que tú dices, tú y unos cuantos amigos, ¿no? A hacer llamamiento, habéis empezado en Salou. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la gente de momento?
Bueno, no, la verdad es que te voy a decir la verdad, que la gente no se ha volcado demasiado.
¿Ah, no?
No, o sea, cosa que me ha sorprendido bastante. Entonces también lo que pretendemos con el proyecto es concienciar a la gente, o sea, volver a la empatía. Es uno de los factores que más creo que podemos intentar que la gente se implique y que de verdad vean que llega donde tiene que llegar, porque mucha gente yo creo que está un poco, desilusionada, ¿no?, por decirlo de alguna manera,
¿sí?,
en que dan las cosas y que no saben dónde llegan y ven que realmente hay gente necesitada y que siguen igual. Entonces, ¿qué pasa con la ayuda que ellos dan? ¿Dónde llegan?
Claro.
No sé si me explico.
Sí, sí, sí. De hecho, una de las cosas que vosotros, ¿no?, que tú remarcas de este proyecto, de Ni Uno Menos, es que garantizáis que lo vais a dar directamente a las personas que están en la calle, ¿eh?
Sí, correcto.
La gente, supongo que, por lo que me dices, pues os encontráis con gente que está desilusionada de decir, bueno, yo he quedado muchas veces y no veo resultado, ¿no?
Exacto, y si seguimos viendo al mismo chico pidiendo en el banco o en la frutería, y bueno, ¿y dónde está, pues eso, la ayuda real, no? Porque hay muchos que lo que decimos, que es que al no pasar por asistentes sociales, por un carita, por el tipo de documentación que llegan a pedir, que incluso entregando a algunos la documentación, o sea, pueden llegar a tardar de 2 a 3 meses las ayudas.
Ya.
Es un poco lento.
Y claro, y esa ayuda que se necesita de manera inmediata. Claro.
Exacto.
¿Y cuál es, de momento, con lo que habéis recogido, Alicia, cuál es el proceso que seguís? O sea, ¿lo recogéis, lo guardáis y después por la noche salís a hacer repartos y lo podemos llamar así, aunque suene un poco feo, ¿no?
No, es así. Salimos directamente, o sea, salimos con la furgoneta llena de lo que hemos recogido durante la semana. Y vamos entregándolo, o sea, así directamente, vamos saliendo a partir de las 11:30 de la noche, vamos buscando por los rincones, porque es que están por los rincones, y vamos intentando también haciendo un poco de censo, pues para saber dónde están, y claro, y que luego no sea mucho más fácil el repartir, ¿no?, porque nos pegamos horas buscando.
Claro.
Entonces perdemos ahí mucho tiempo.
¿Os habéis puesto en contacto con el ayuntamiento de Salou, Alicia, para bueno, pues contarles que estáis haciendo esto, si os pueden ayudar de alguna manera?
Sí, a ver. ver, ayer estuvimos así un poquito hablando, pero sí tengo pendiente pues el informar de todo el proyecto y pues con Caritas también tengo esta semana una entrevista. Uh-huh. Y bueno, esperemos que yo creo que sí, porque bueno, a nivel comarcal pues está bien el proyecto y entonces yo creo y espero que se impliquen de alguna manera.
Claro, porque de momento, como decíamos, se ciñe a Salou, ¿no? Sigue.
A ver, Salou, sí, Salou, Vilaseca, sí. Reus, en fin, del principio. Aquí
vale.
Estamos.
Para que la gente que nos está escuchando, si hay alguien que haya conocido ahora esta iniciativa, os quiera echar un cable, os quiera quizá pues dar mantas o sacos o lo que sea, ¿cómo os puede encontrar? ¿Cómo se puede poner en contacto con vosotros?
Pues mira, se pueden poner en contacto pues con el teléfono, a través del teléfono, que yo creo que es la vía más rápida,
¿sí?
¿No? Que es el 635-687139.
Sí.
Y luego, pues bueno, si quieren hacer algún tipo de donativo o incluso que es mucho más fácil que se unieran a nuestro grupo Tadmin, que es Ni Uno Menos, y ahí, pues bueno, con el eurito que es el Tadmin, intentar hacer un buen grupo y tener pues una liquidez mensual del que podamos disponer. Y luego pues si quieren hacer a través de cuenta, pues pueden hacerlo al número de cuenta S25-2100-1374-8702-0110. 0147, concepto pues sacos o botas. Uh-huh. O donativo, como quieran.
Vale, bueno, yo creo que lo mejor es, vamos a repetir el teléfono, sobre todo que se pongan en contacto,
sí,
con vosotros, que les podáis también contar exactamente de primera mano el proyecto a quien quiera colaborar, sea con una donación de material, digamos, o contribuir económicamente. Es el 635-635-68-71-39, 635-68-71-39. Y no sé si además necesitáis, por ejemplo, Alicia, gente que os pueda ayudar dando también su tiempo, ¿no? Y ayudándoos pues a este trabajo que estáis haciendo de localizar a la gente y de entregarle las mantas.
Sí, eso también es muy importante, gente que se quiera unir en el proyecto, aunque no sean de esta misma comarca, porque bueno, pensamos que están en todos los sitios y queremos,
claro,
llegar a todos los sitios. Entonces, es muy importante que la gente se implique y que conseguir voluntarios tanto para recoger como para, no sé, entregarlos, localización de dónde puede estar la gente, en fin, hay mucho trabajo donde se puede hacer.
Claro.
Y
claro,
les invitamos a ello.
Se puede colaborar de muchas maneras.
Sí.
Pues
sí.
Alicia, te agradezco mucho que nos hayas atendido este ratito. Adelante con la iniciativa, mucho ánimo, que es un trabajo duro el que tenéis por delante, pero esperamos que podáis ayudar a mucha gente y hoy hayamos puesto nuestro granito de arena. Gracias, Alicia.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
Porque en tiempos de cambio
no había más remedio que ponerse de acuerdo.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
O sea, había un bien superior, que era desalojar de la Junta de Andalucía al Partido Socialista. Porque después de 40 años, la gestión...
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Es usted un friki de antiguas series?
Me gustan los westerns, Bonanza era muy bonita, pero anécdotas, pues Falcon cree decir...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Veréis, en este mundo eres lo que eres. Y se puede ser dos cosas. O eres alguien, o no eres nadie.
Russell Crowe, Denzel Washington, American Gangster. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
La millor combinació per un moment de plaer autèntic. El lloc. La companyia. Les ganes d'estar bé. Moments d'autèntic vermut de Reus. Vermut Miró.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Comencem la repassada de l'agenda a la ciutat de Tarragona. Aquesta tarda a les 7, a la sala del sarcòfag d'Hipòlit del Pretori Romà, continuen els actes de celebració del final de la Guerra Civil a Tarragona. Avui una conferència interessantíssima, conferència inaugural de l'exposició Mauthausen, l'univers de l'horror, la deportació republicana, Amical de Mauthausen i la lluita contra el feixisme. També a Tarragona, a les 7 de la tarda, al Col·legi Oficial de Metges, a la Via de l'Imperi Romà número 11, avui conferència sobre Marilyn, el mite d'una generació. Una conferència en què ens mostraran les dades més rellevants de la seva vida i ens revelaran detalls d'aquest mite cinematogràfic que desconeixíem. Serà de la mà de Jaume Fontanet. A 7:45 del vespre, a l'antiga Audiència de Tarragona, avui, conferència dels Amics de l'Òpera de la ciutat dedicada als pescadors de perles, de Bizet, que representarà aquesta temporada al Gran Teatre del Liceu. A Reus, contes a cau d'orella, la Biblioteca Central Xavier Amorós, a partir de 5:45 de la tarda. I al centre de lectura, a 7:45 del vespre, Cineclub avui dedicat a l'actriu Meryl Streep, Kramer contra Kramer, de Robert Benton, en versió original subtitulada. L'entrada és lliure a 7:45 del vespre al Cineclub del centre de lectura de Reus. Encara a Reus, un altre documental, una altra projecció a la sala Santa Llúcia. A 9:15 del vespre es podrà veure el documental Home, dins la programació del Cineclub. Un documental format gairebé totalment per preses aèries de diversos indrets de la Terra amb l'objectiu de mostrar la diversitat de la vida. I acabarem a Vilaseca, a 9:15 del vespre, a l'Auditori Josep Carreras, amb entrada lliure, sense a la Festa Major de Sant Antoni, amb l'orquestra Handel del Conservatori Municipal de Música. També hi actuarà una coral formada per les escoles del municipi.
Herrera en COPE a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Ens queden 2 minuts per arribar a la una. Sempre intentem acabar aquesta primera hora amb música i avui sona, ella, sona Sade, perquè avui fa, atenció, 60 anys. Ja en fa 60 avui, aquesta cançó, Smooth Operators, s'incloia al seu primer disc, atenció, és de l'any 84. Amb la música de Sade arribarem al punt de la una. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE, però agafin aire, perquè encara fins a les dues tenim tantes històries per explicar-los. D'entrada, Nacional 240, connectarem amb el Ricard Álvarez, ens farem propostes per als propers dies d'oci i de cultura. I atenció, parlant de cultura, a partir de 2:15, l'Alfred Arola seurà en aquest estudi perquè Arola Editor celebra 20 anys de feina i volem saber tot el que ha passat en aquests 20 anys i el que passarà també aquest 2019 per celebrar-ho.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Lo primero es irnos hasta el Parlamento de Andalucía, receso en estos momentos del debate de investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. Esta tarde se vota, ahora estamos en ese receso. El último en intervenir ha sido Juan Marín, el líder de Ciudadanos en esta comunidad autónoma, que será el futuro vicepresidente de ese gobierno autonómico. Nos vamos directamente hasta la Cámara Andaluza. Pedro Ochoa.
Pues sí, un discurso de Juan Marín prácticamente de investidura. Como decías, va a ser el futuro vicepresidente del gobierno, por lo cual también ha desgranado programa del Ejecutivo. Y ha terminado dirigiéndose a Juanma Moreno, diciéndole textualmente: Juanma, tenemos que hacerlo bien, porque no solo estamos ante un reto histórico, sino ante una responsabilidad histórica después de estos 40 años de gobierno socialista. Como decías, ahora se ha decretado un receso en el Pleno. Se va a reanudar a las 2:30 de la tarde, por lo cual se espera que la votación sea poco más allá de las 5 y ya tendremos nuevo presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
Y programación especial también en la cadena COPE, en la linterna de Expósito se va a realizar desde el Parlamento de Andalucía. Y no nos olvidamos de las labores de búsqueda del cuerpo de Romina, la joven de origen paraguayo, a la que se busca desde el pasado 1 de enero y cuyo marido ha confesado que arrojó su cuerpo por distintos lugares de la costa de Lanzarote. COPE en Canarias, Melisa Torres.
Raúl Díaz, el marido de Romina y presunto autor de su muerte, permanece detenido y en las próximas horas pasará a disposición del titular del juzgado número 1 de Arrecife, el único de Lanzarote con competencias en violencia de género, mientras los cuerpos y fuerzas de seguridad continúan buscando por la costa algún resto de la joven. Los investigadores de la Guardia Civil creen que Díaz trató de quemar su cadáver, lo descuartizó y lo arrojó en distintos puntos del litoral.
¿Y qué más contamos este día, Antonio Raiz?
El gobierno sigue recibiendo las quejas de los trabajadores de prisiones que exigen mejoras laborales de los funcionarios y la equiparación salarial con sus colegas de Cataluña. Sánchez, Pedro Sánchez, el presidente, escuchó sus gritos este fin de semana en un mitin en Burgos y hoy ha sido la ministra Meritxell Batet en Soria.
Igual que lo han conseguido en nuestro ministerio, los de interior, con la policía y la Guardia Civil, queremos el mismo trato. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Hágaselo saber al señor.
Gracias por
el señor ministro. Cuando se está en la oposición se promete mucho, pero después cuando llegamos al gobierno no promete mucho.
La Policía Nacional ha detenido a 6 personas por introducir inmigrantes desde Marruecos a la costa de Cádiz. La red organizaba desde España la salida de las embarcaciones con la ayuda de colaboradores en el país vecino. Una vez en España, pagaban entre 500 y 600 euros para ser trasladados en vehículo hasta Málaga y Almería. Y te cuento también que el Papa ha aceptado la renuncia de Monseñor Raúl Berzosa al gobierno pastoral de la diócesis de Ciudad Rodrigo. Monseñor Berzosa toma esta decisión tras un periodo de reflexión y renovación espiritual. Además, también en la diócesis de Ciudad Rodrigo, Monseñor Francisco Gilellín deja de ejercer como administrador apostólico y será reemplazado por el obispo emérito de Ávila, Monseñor Jesús García Burillo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Rafa Nadal acaba de ganar su segundo partido del Abierto de Australia, Corrochano.
Lo ha hecho en 3-0 frente al australiano Matthew Edden, 6-3, 6-2 y 6-2 en menos de 2 horas. Su rival para el tercer partido sale del partido entre el australiano Deminaur contra el suizo Laksosen, que se está jugando ahora mismo, que está en el quinto set. Ha ganado Verdasco también al moldavo Radu Albot en 3 sets y Bautista al australiano Millman en 5 sets. Atentos a este sonido, futuro de Ernesto Valverde, entrenador del Fútbol Club Barcelona, declaraciones al diario Sport del presidente Bartomeu.
Yo creo que es una diríamos, un nombre que sale en la prensa, en los medios de comunicación. En el club no tenemos ninguna duda de que Valverde es entrenador para el Barça esa temporada y la siguiente. Hablaremos con él, por supuesto, dentro de un tiempo, así lo acordamos, pero es un entrenador en el cual confiamos mucho. Está haciendo un gran trabajo, inteligente, conoce bien nuestro ADN, conoce muy bien el sistema de juego del Barcelona y está demostrando que gestiona los partidos de una manera que nos gusta a nosotros.
Partidos de vuelta de octavos de final de la Copa del Rey. Tenemos al Valencia y al Getafe en el sorteo del viernes de cuartos de final. Hoy se juega el Leganés Real Madrid a las 9:30, gana el Real Madrid 3-0. Y a las 7:30 el Atlético de Madrid Girona con empate a 1. Y a las 8:30 el Sevilla Athletic de Bilbao están ganando los sevillanos 3-1. Lo cuenta el tiempo de juego a las 7:30 de la tarde.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
Hola, Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy contamos cómo en el lejano 1951 Mao Zedong planeó crear un papa chino del que dependieran los católicos de aquel país. Y cómo ha cambiado la mentalidad de las autoridades de Pekín tras el reciente acuerdo con la Santa Sede.
Pues lo ha contado Liu Guopeng, que es un miembro de la Academia China de Ciencias Sociales. En los años 50 existió un proyecto para crear una iglesia nacional china separada de Roma, y para eso se llegó a invitar al obispo de Nanchang, Zhu Yixi, a asumir el encargo de ser el Papa de China. Él, afortunadamente, se negó, y finalmente la idea fue desechada. El acuerdo firmado con la Santa Sede el pasado 22 de octubre ha reconocido el papel del Papa en el nombramiento de los obispos, lo que archiva definitivamente la idea de crear una Iglesia Nacional China. Y esto ha sido posible también porque el gobierno de Pekín ha entendido que la Iglesia tiene una naturaleza propia, diferente de las instituciones políticas. Pero todo esto lo ampliamos en un ratito a nuestros oyentes del Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Sis minuts que passen de la una, com és tradició ja, aquí tots els dimecres al migdia COPE obrim la Nacional 240 i dic les paraules màgiques, que són Ricard Álvarez, bon dia.
Bon dia, Mònica Carrasco.
Com estàs?
Molt bé.
Bé?
Avui emboirats, eh?
Ja ho té això, Lleida.
No, però et deia que ahir, per exemple, o abans d'ahir feia sol, avui no.
La veritat és que està la cosa, jo crec, complicada arreu, eh? Baixes temperatures, força vent també a les comarques de Tarragona, així que, bé... Cada territori té el seu.
Escolta, quina proposta em proposaràs avui?
Mira, jo crec que, a més, tu que tens nens a casa, jo crec que t'agradarà molt. Però bé, si no en teniu, també jo crec que us agradarà molt. La cosa va de dinosaures avui. És una exposició molt interessant que s'inaugura, que arriba a Tarragona per primer cop a Espanya, a més, i la tindrem aquí a Tarragona a partir d'aquest cap de setmana. O sigui que... Però te l'explico després. Tu què em proposes?
Jo et proposo, mira, justament una fira... d'aquest element tan característic de la dieta mediterrània com és l'oli d'oliva, sí. Verge extra, i d'una fira que està aquí, a la Nacional 240, justament a les Borges Blanques. És la fira, jo crec que és de la més veterana, 56 edicions de la Fira de l'Oli de les Borges.
Doncs em va molt bé que sigui la 240, ara, quan acaba, és acabar el programa, quan comença això...
I cap allà. No, això comença divendres.
Ah, doncs perfecte, quan acabi el programa, cap allà.
Res, cap allà.
Vinga.
Mira, escolta. Doncs mira, Mònica, jo avui et porto una proposta més que de Lleida, del territori, perquè jo crec que potser sí que en els seus inicis va començar doncs com una cosa relativament petita, perquè ja veuràs que el tema és important, però s'ha fet gran, s'ha fet molt gran, molt gran. I quasi m'atreveria a dir que és el referent de les fires de l'oli de les Garrigues. Et parlo de la Fira de l'Oli, que tindrà lloc aquest 18, 19 i 20, aquest cap de setmana, a les Borges Blanques. I per parlar de tot plegat, doncs avui contem amb la presència de l'alcalde de les Borges Blanques, l'Enric Mir. Enric, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Estava... Amb preparatius i intentant fer-ho el millor que sabem aquí, en aquestes terres.
Estava mirant 56a edició, eh? Jo, vaja... No, clar, nosaltres ja no tenim memòria de quan va començar això, però no sé si es preveia que arribés a ser tan gran i tan important.
Bé, de fet, és la denominació d'origen més antiga de l'estat espanyol, començant per això.
Imagina't.
Segona, la tradició doncs, de fer la fira per Sant Antoni aquí a les Borges, quan s'havia acabat la recol·lecció i ja teníem l'oli en procés d'elaboració, era una tradició històrica en el passeig mateix del centre del poble, que és el passeig del Terrall, quan intercanviaven els animals i els estris per preparar, doncs, quan anaven en carro encara la propera campanya, doncs també és un fet rellevant i que hem seguit una mica aquesta tradició amb... especialitzant-nos d'alguna manera amb el tema o l'element més important que tenim aquí, que és l'oli de qualitat verge extra. I per tant, a partir doncs, d'un treball de recerca, d'innovació, en l'àmbit d'una fira que intentem cada vegada posar millor a nivell de referent del territori i també posicionar com gran atractiu pel consumidor, doncs intentem fer doncs una cosa rellevant, tan sols dir-vos que hi ha més de 80 actes previstos al llarg de 3 dies i elements molt substancials al llarg d'aquesta 56a edició. Per tant, per nosaltres un goig i sobretot una possibilitat de fer veure al món el que representa la cultura de l'oli aquí a casa nostra.
Clar, és que darrere d'obrir un o d'inclinar un citrill, per entendre'ns, a damunt d'un pa torrat, jo ho dic així perquè això ja és personal, jo el pa amb oli és una cosa que em torna boja, però darrere de tot això, com bé deies, hi ha tota una cultura, tot un seguit de vides, de generacions darrere, ho hem dit al principi, 56 en edició. Anem a donar una plana web, www.firaoli.cat, aquí trobareu tota la informació, perquè clar, com bé deia l'alcalde ara, hi ha més de 80 actes i per tant no els podem explicar tots. www.firaoli.cat, també trobareu tots els serveis, maneres d'arribar, on aparcar, on es desenvolupen doncs, molts actes de la fira, perquè la fira de l'oli, Enric, ja no és exclusiva d'un lloc concret, és a dir, jo ara estava mirant el programa i veig fins a 10 punts de les Borges Blanques on es desenvolupen actes d'aquesta fira. Evidentment tenim el pavelló de l'oli, el pavelló comercial, però a partir d'aquí tenim d'altres punts on es desenvolupen diferents activitats. Suposo que l'acte, o sigui, la part central és la fira pròpiament dita, és a dir, on es mostra l'oli, on la gent pot tastar-lo, on la gent pot conèixer la gent que hi ha darrere de la producció, però a més, els darrers anys ho heu envoltat tot d'activitats relacionades ja després amb la cuina, no? Molt bé, tu compres l'oli i després què passa? Què fas a casa amb això?
Sí, i ja fas bé d'insistir-ho perquè de cada vegada el tema de l'oli s'ha tornat un tema doncs, que abarca moltes vessants, lúdiques, gastronòmiques, culturals, si més no enguany estrenem gegants fins i tot per aquesta ocasió, vull dir, el concert, gran referent també de lo que és el jovent aquí per aquestes dates, i sobretot el component de la cunya. Enguany tenim la gran sort i si més no l'èxit també en part de l'equip de Fira Set pugui fer arribar fins aquí a les Borges els germans Torres, grans referents de la cunya catalana, que elaboraran doncs, alguns plats típicament seus a partir del nostre oli, i per l'altra part doncs, també tindran a disposició per a aquesta 56a edició una carta d'olis que volem que sigui l'element innovador perquè els grans restaurants de la cunya catalana també siguin prescriptors d'aquest oli, amb el qual s'obté grans plats i fa les delícies dels consumidors. Per tant, el que amb el vi ja és una tradició, tindre una carta de vin, volem que també sigui una lògica amb el tema dels olis. I per tant, els germans Torres, juntament amb la Carme Ruscalleda i el Carles Gaig, doncs ens ajudaran a visualitzar d'alguna manera i a constituir com a element ja recurrent en el que és el món de la restauració.
Molt bé. Recordo la plana web, www.firaoli.cat, allí teniu totes les activitats, el programa, els horaris, aquestes xerrades. No us heu de preocupar, sobretot famílies, que podeu venir. Jo sempre dic el mateix, és igual si el municipi és gran o petit. La gràcia és arribar, aparcar el cotxe i perdre't pels racons, en aquest cas de les Borges Blanques. Us recomano el Parc del Terrall, que és, jo crec que és mítica, Enric, de les Borges. Correcte. O sigui, no es pot passar bé les Borges sense passejar-se un moment pel passeig del Terrall,
Sí, tot i que ara a l'hivern doncs, els colors no són tan atractius. Com
bueno, són colors d'hivern.
Exacte, durant la primavera, o estiu i tardor fins i tot. Però exacte, són colors d'hivern, té la seva gràcia, i si tenim un ambient de boire, doncs encara hi posa aquell element sentimental afegit, no?
Això és característic.
Per tant, exacte, el parc és un element referencial important per les nostres terres, el gran pulmó verd d'aquí de les Borges, i sobretot, vull dir, ser l'element tradicional on se desenvolupava aquesta fira tan tradicional a casa nostra, i que el diumenge, a través dels Tres Tombs, també intentem rememorar a nivell de públic en general.
Estava pensant, dic, família famílies que ens escoltin amb canalla, cap problema, eh? Ho heu pensat tot, hi ha tallers,
sí,
hi ha concursos,
hi ha
de tot.
Hi ha un espai de ludoteca dins de l'àmbit dels pavillons de fira, hi ha un espai olivar en què la gent poden degustar pràcticament tots els olis sense pràcticament control de cap mena, per tant, vull dir...
A més, Enric, això pots, entre cometes, abusar-ne, que després pots conduir.
Correcte.
Vull dir que podeu provar tots els olis tranquil·lament.
El problema és no tacar-se. A part d'això, tot l'altre està plenament permès, autoritzat i recomanat fins
clar
i tot.
Sí.
I com més consum hi hagi d'oli, més aportació amb la salut a nivell personal.
I
per tant,
sí.
Vull dir, no hi ha límits, al contrari.
Recordem que no és un tòpic, però el tema de la dieta mediterrània, que científicament està demostrat que és molt bona, la seva base, un dels seus pilars, és l'oli d'oliva, i com bé ens deia l'alcalde, d'olis n'hi ha molts tipus, i fins i tot hi ha els bons i els dolents, per entendre'ns. Per
sí,
tant...
sobretot que sigui verge extra, exacte, que per una diferència molt minsa, tenim totes les aportacions nutricionals saludables com a preventiu d'enfermetat, com a curatiu fins i tot, i en aquest sentit també volia recalcar un agermanament de luxe enguany amb la Fundació Alícia, que són els grans investigadors en el món de l'equilibri a la dieta, i per tant també els tindrem presents aquí a recolzar doncs aquesta tasca de divulgació que fem aquí a les Borges mitjançant la fira.
Molt bé. Doncs anem a recordar un cop més la web, www.firaoli.cat. Allí ho teniu tot, com arribar, on aparcar, horaris, serveis, tallers, etc etc. Ho teniu absolutament tot.
Sí, i dinar popular el divendres i dissabte, per si hi ha algun problema a nivell doncs, de passar el dia. Tenim...
clar.
Paella el divendres, cassola de tros, que també és un plat típic de les nostres terres, el dissabte, amb capacitat per moltíssima gent. Tenim una carpa per atendre 5.000 persones al concert, per tant, no hi ha d'haver cap problema per atendre tots els serveis que necessiten el públic.
I tant que sí. Doncs ja ho sabeu, gent que ens escolti de la província de Lleida, de la província de Tarragona, aquest divendres a les 11 hi ha la inauguració, i durant divendres, dissabte i diumenge podeu gaudir d'aquesta fira de l'oli, que es farà Fira de l'Oli i Qualitat Verge Extra, que es farà a les Garrigues divendres, dissabte i diumenge. Hem parlat avui, que ens ha atès perfectament bé l'alcalde de les Borges Blanques, Enric Mir. Enric, gràcies per estar amb nosaltres, enhorabona per aquesta fita, 56 edicions, és una barbaritat en el bon sentit de la paraula. Escolta, i que n'hi hagi moltes més,
Un gust, un plaer poder atendre's i ajudar-nos a divulgar doncs tots els components d'aquesta cultura de l'oli que ha d'arribar arreu perquè és un benefici per la salut, com dèiem abans.
Así que has estado 10 años aislado estudiando una tribu en el Amazonas, ¿no?
Sí. ¿Y tú, alguna novedad?
Pues que tengo con Línea Directa un pedazo de seguro a un precio que no te lo crees. ¿Qué te parece?
Madre mía, llegas tan tarde.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Ya están aquí los mejores precios del Centro de Oportunidades y Outlet de El Corte Inglés.
Tienes ahora hasta un 80% de descuento en una selección de grandes firmas.
No dejes escapar esta oportunidad.
En los Centros de Oportunidades y Outlet del Corte Inglés, los mejores precios y descuentos te están esperando.
Atrápalos. Consulta condiciones en tienda y horarios en outletdelcorteinglés.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. ¡Señor García!
Ahora te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y solo este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Si sou amants dels dinosaures, teniu una cita a partir d'aquest dissabte a la Tàrraco Arena Plaça. Del 19 al 27 de gener s'instal·larà el Dinosaurs Tour, la major exposició de dinosaures animatrònics. Atenció, en volem descobrir algunes coses, per això parlem avui amb el responsable de comunicació d'aquest esdeveniment, és l'Eneco Velasco. Eneco, què tal? Buenos días y gracias.
Hola, Mónica, ¿qué tal?
Encantada de tenerte por aquí. Oye, la mayor exposición de dinosaurios animatrónicos, eso he dicho. A ver, arrójanos luz sobre este concepto, por favor.
Bueno.
Bueno, efectivamente, vamos a presentar desde este sábado, día 19, en la Tarraconense, en la TAR, la mayor exposición itinerante de dinosaurios animatrónicos. Quiere decir esto que las piezas que presentamos, una treintena de piezas, la mayor parte de ellas se mueven, rugen e incluso respiran gracias a esta tecnología que inventó Walt Disney y que el comisario de esta colección privada aplicó al mundo de los dinosaurios. Uh-huh. De tal manera que, bueno, podemos contar con movimientos, sonidos, rugidos, respiraciones, bueno, pues altamente realistas y altamente impactantes para los más pequeños de la casa, sobre todo.
Claro, has dicho ahora una palabra importante, yo creo, que es el realismo, porque son las piezas que forman esta exposición, son a tamaño real, ¿eh? O sea, estamos ante dinosaurios de un tamaño considerable.
Sí, efectivamente, bueno, son 20 trailers para poder transportar toda la exposición, que llevan ya desde el viernes de la semana pasada llegando a la ciudad y descargando ahí en la Tarraco Arena. Bueno, la producción es complicada, tanto a nivel de esfuerzo económico y de humano, pero mira, en cuanto empiezan a salir los primeros niños de la exposición con esa sonrisa en la cara y ojiplático, bueno, pues entonces ya se nos pasan todos los males, porque disfrutan mucho. Es un planazo familiar para estos días en Tarragona, un plan de los de antes, Mónica, de los que lo has hecho con tu familia, con papá, mamá, abuelita, abuelita. Realidad, no realidad virtual y realidad, ¿no? Parece que hoy en día todo el entretenimiento infantil está asociado a una tableta o a un dispositivo móvil. Bueno, pues aquí vamos a poder ver, vamos a poder sentir, vamos a poder tocar, vamos a poder fotografiarnos, vamos a poder disfrutar de un rato en familia y sobre todo vamos a poder aprender, porque vamos a combinar entretenimiento y diversión para los más pequeños junto con un amplio factor pedagógico también para que aprendan mientras se maravillan de estos gigantes.
Mira, sobre eso quería preguntarte también, porque evidentemente es un plan divertido, ¿no?, por la espectacularidad, ¿no?, de esta treintena de piezas, pero está todo esto viene acompañado pues de explicaciones científicas, pues sobre la era, sobre la teoría de la extinción de los dinosaurios, ¿no? O sea, que vamos a aprender, no solo los pequeños, los mayores yo creo que también, ¿eh?
Sí, bueno, nosotros ya lo sabíamos, lo que pasa es que se nos habrá olvidado, ¿eh? Ya. Pero ya lo aprendimos también. Bueno, sí, la exposición cuenta con diferentes paneles explicativos, cuenta con un documental también que proyectamos cada 10 minutos, son varios capítulos, y los proyectamos en capítulos pequeñitos para que todo el mundo, bueno, pues pueda tener acceso a ellos y no sea necesario venir en un horario en concreto, sino que dentro del horario de apertura cada familia o cada pareja o cada persona o quien quiera venir puede venir en el horario que más desee. También tenemos los fósiles, tenemos ese arenero donde los más pequeños juegan a ser paleontólogos por un día. Bueno, una visita alrededor de 70-80 minutos y muy divertida y muy entretenida y lo que decíamos, una ocasión única de poder estar delante de dinosaurios a tamaño real y además en movimiento.
Mira, esto es una cosa que también quería preguntarte, porque evidentemente si se puede visitar por libre, si hay una, ¿no?, una especie de guía, por lo que me dices, podemos ir libremente, ¿no?, en el horario que está abierta, que es de lunes a viernes de 5 a 9 y sábados y domingos de 11 a 2 y de 5 a 9 por la tarde, ¿no?
Sí, efectivamente. Dentro del horario de apertura, cada uno puede venir dentro de la franja que mejor le venga, siempre teniendo en cuenta que la duración de la visita es esta que hemos comentado, 70-80 minutos, pero sí se puede venir en cualquier momento. Lo que queríamos es facilitar la visita y bueno, que todo el mundo pueda venir, al igual que el precio muy económico, 8 euros, los menores de 2 años no pagan, que sea accesible, ¿no?, que sea un evento accesible y que pueda ser disfrutado por todas las familias. Ya llevamos más de 3.000 entradas anticipadas vendidas, Mónica.
¿Sí?
Que estamos, bueno, pues, contentos y nerviosos a su vez, ¿no?
La expectativa es grande, ¿no?
Claro, y además nos llama mucha gente desde fuera también de la ciudad, así que pensamos que también va a venir mucha gente de fuera estos días a Tarragona y bueno, pues muy contentos. Cuando estas cosas suceden, pues a nosotros ya te digo que es lo mejor que nos puede pasar.
Claro. Hemos dicho que esta exposición viene de un recorrido grande por un montón de países, ¿no? Ha estado por el resto de Europa, en Alemania, en Reino Unido, ¿no?, en Polonia, en Italia. ¿Es la primera vez en España, en ECO?
Sí, esta exposición comenzó hace 16 años. Bueno, el comisario del Estado es una colección privada. Cuyo comisario, bueno, pues decidió por la divulgación de los dinosaurios y comenzar una gira por Europa hace ya 16 años y en el año 2016 llegó a España y bueno, pues desde entonces recorriendo las principales capitales del país. Es la primera vez que estábamos en el país y también va a ser la primera vez que venimos a Tarragona y bueno, pues como te decía, pues muy nerviosos ante la inauguración en cualquier otra capital que acudimos, nerviosos, pero sabemos que va a ir bien. También la gente de la Tarraco Arena es una maravilla y nos están ayudando un montón con el montaje, todos los temas de operaciones, de temas logísticos, así que bueno, pues felices de estar aquí.
Claro, es que en este caso, tú lo has dicho, ¿no? Son 20 trailers, me has dicho, para sí, transportar todo. El espacio, supongo, el espacio en el que exponéis es importantísimo. En este caso, la Tarraco Arena, ¿no? Pues es un espacio enorme, porque claro, esto no puede ir a cualquier lado, esta exposición.
Claro,
no es fácil, ¿no?
Cuando visitamos el espacio, bueno, pues nos gustó mucho porque es muy amplio, se van a poder hacer grandes recorridos para los visitantes, las piezas van a estar de manera muy cómoda, está muy bien ubicada la Tarraco Arena, con lo cual, bueno, pues sí, es un espacio ideal para poder albergar esta exposición aquí en la ciudad.
Uh-huh. Y lo que has dicho antes, ¿no? Mucha gente, no solo de la ciudad de Tarragona, sino de fuera, hoy que nos escuchan también desde Lleida, el fin de semana puede ser una muy muy buena opción para acercarse a Tarragona y verlo, porque después, no sé si tenéis ya siguiente parada en el mapa, ¿sabéis a dónde vais después de Tarragona, Eneko?
Sí, iremos a Barcelona. Estaremos en el Parque del Fórum, allí durante 6 semanas en Barcelona también.
Vale, o sea, primera parada que hace esta exposición, que como os decimos, lleva ruta gira europea, ¿no? A las espaldas, es en Tarragona. Has comentado un tema interesante, ¿no? Pues estas figuras, ¿no? Estos dinosaurios animatrónicos, ¿no? Que respiran, que se mueven, pero también es importante el entorno. Toda la escenografía está diseñada especialmente también, ¿no? Para que nos hagamos una idea lo más real posible de cómo debía ser el entorno de estos dinosaurios en su era, ¿no? En su momento.
Claro, sí, tenemos vegetación, tenemos los paisajes, tenemos iluminación, tenemos sonido, bueno, para poder hacer la visita, bueno, muy redonda y que todo quede, pues, como bien decías, en base a estudios científicos, pero también que quede muy visual, que quede muy impactante, que la gente cuando venga a visitarla, bueno, pues se vaya con un buen sabor de boca porque ha visto algo, pues cuidado, ¿no?
Uh-huh. Oye, alguna, ya sé que esto es como preguntarte si a un padre, si quiere más a un hijo o a otro, pero alguna pieza que a ti te haya impactado especialmente, no sé si será el Triceratops, el Tiranosaurio, el Diplodocus, y digo los que sé pronunciar, bueno, sin trabarme,
Yo soy muy de Triceratops, pero es verdad que la pieza estrella es el Rex, que sí. Los más pequeños en cuanto llegan a la exposición quieren, te preguntan si está el Rex, y en cuanto les decimos que sí, entran y quieren ir donde él, tocarle, hacerle fotos. Bueno, el Rex sin lugar a dudas, aquí Steven Spielberg yo creo que ha hecho mucho.
Sí, échame ya.
acerca del Rex, pero sí, es verdad.
¿Cuánto mide? ¿Tienes el dato de cuánto mide el Rex que podemos ver, sí, en la exposición?
Mira, tiene 4 metros de alto por 8 de largo.
Madre mía.
Es una pieza bestial. Es una bestia. Luego tenemos otro Rex también subido en una cascada, y entonces va tirando agua, que también queda muy bonito con el ruido del agua mientras bueno, pues él va rugiendo. Bueno, hay piezas muy muy espectaculares, muy bonitas, para lucir el Instagram, el Facebook y el Twitter estos días en Tarragona.
Claro, claro. Hoy empezáis este sábado 19 hasta el 27, o sea, tenemos una semana y poquito más para visitarlo antes de que sigáis con la ruta. Nos has dicho que había ya mucha entrada anticipada vendida. Supongo que se pueden comprar en taquilla al momento de llegar, pero igual si nos ponemos en www.tap.cat, supongo que se podrán comprar entradas
también,
o en dinosaurstour.com, y así nos aseguramos que si, por ejemplo, venimos de fuera de Tarragona, entramos en ese momento, ¿no?
Sí, efectivamente. Habrá taquillas también los días de exposición, pero efectivamente no cuesta nada comprarla por internet. No hay gastos de gestión aparte y bueno, y además se pueden presentar desde el dispositivo móvil, es decir, no hace falta imprimirlas, ¿no?
Vale.
Así que muy cómodo, pero el que siga sin querer manejarse con internet o no le apetece o no tenga tarjeta o lo que sea, pues también habrá esas taquillas allí en la tarde durante los días de exposición, desde este sábado y hasta el próximo domingo 27 de enero.
Pues ya saben, los dinosaurios que llenan la Tarraco Arena Plaza desde el 19 hasta el 27 de enero. Eneko, muchísimas gracias por habernos atendido. Vuelve cuando quieras.
Gracias, Mónica.
Que regal.
Home, anava a dir que és una proposta monstruosa.
Home, descomunal ha de ser, eh? Només sí, ha de ser impressionant només veure-ho.
4 metres d'alt ja són metres, eh? Sí, i 8 sí, de llarg, sí. Ja, ja és
no
una cosa
guapa.
No sé
si tu tens un preferit, un rex, un triceratops...
No, el rex, el
diplodocus...
No en conec gaire més que el rex. I és veritat, el cinema... Ens ha ajudat amb això, no? Des del Jurassic Park aquell, o el Wall, clar, no sé com es deia.
Ha ajudat o ens ha fet una mica tenir una idea distorsionada de com podia ser, no? Aquí ho podem descobrir, però escolta, et canvio Rex per llesca de pa amb oli.
Has vist, eh? És que clar, l'oli és bo de per si, però quan el poses a sobre d'una llesca de pa bo... Ah. És que jo ja em perdo, eh?
Clar,
ja sabeu com em podeu comprar a mi. Mira que sóc barat.
Jo també, eh? Mira, jo poso el pa, si vols.
Molt bé. Doncs escolta, que arribem a 2:15.
Sí, que puntuals avui, no semblen ni nosaltres.
No,
una puntuals. Cosa, mira, escoltarem els senyals horaris nets i tot. Que vagi molt bé el dia.
I divendres cinema.
Ah, això.
Fins ara, Mònica.
Si tu... Doncs hem arribat a 2:15 i abans de continuar amb més qüestions, tinc un premi per als oients de Cope Tarragona, que són fidels d'aquest espai habitual dels dimecres. Si volen una entrada doble per anar a veure aquesta exposició de dinosaures a la Tarraco Arena Plaça a partir de dissabte, ens han de trucar al 977-32-60-50, 977-32-60-50, i dir-nos quin és el seu dinosaure preferit. Eh? Quin volen anar a veure especialment a la Tarraco Arena Plaça? Doncs vinga, tinc una entrada doble. 977-32-60-50. Ara, 2 minuts de publicitat i continuem.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Esta semana en 13 tenemos la visita de Atacados. Cántame algo, anda.
No solo he venido... Hablar de mi disco con Antonio Hueso en 13.
Nos vemos esta semana.
No solo vengo a hablar de mi disco, el viernes en 13.
Equivocarte. Creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900-11-88-66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Oye, estoy muy preocupada con mi vista, es que cada vez veo peor.
Pues a mí mi farmacéutico me recomendó tomar Devisión porque Devisión con DHA ayuda al mantenimiento normal de la vista. Recuerda, Devisión, de Pharma OTC.
¿Sabes esos momentos en los que te cobran de más en una factura? O cuando reclamas y reclamas y no te hacen caso. O cuando tu vecina se desentiende de una gotera. Esos. Esos son momentos Legalitas. De manual. Desde 10 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus, 93.5. I COPE Terres de l'Ebre, 98.0 FM. Pàgina 0.
Els que són habituals del programa saben que aquí ens agraden molt els llibres i que intentem cuidar-los a les històries i també als autors i a les autores. Intentem fer-ho el millor que sabem, però si hi ha algú que en sapi molt de cuidar històries, de cuidar paraules, autors i autores, són la família d'Arola Editors. Celebren 20 anys i aquest divendres han preparat festa grossa per celebrar-ho, per començar a celebrar-ho. En parlem avui amb l'Alfred Arola, fundador i responsable de l'editorial. Alfred, bon dia i gràcies.
Hola, molt bon dia.
Merci per venir. Escolta, felicitats.
Gràcies, 20 anys. Gràcies a vosaltres.
Els portes molt bé, eh? 20 anys. Recordes el moment que vau decidir posar en marxa l'editorial, Alfred?
Sí, recordo el moment, sí. Encara que hagin passat 20 anys, ho recordo com no podia ser d'altra manera, no? Van començar com una aventura sense masses pretensions, una aventura quasi per hobby, per disfrutar i han passat 20 anys.
Déu-n'hi-do, eh? Ha passat molt ràpid, no? Per la manera en què ho dius...
massa ràpid. És quasi una indecència.
Ha passat molt ràpid, però en el dia a dia, ara que mires enrere, suposo que sí, però en el dia a dia, la feina, no sé si has tingut aquesta sensació, perquè són molts títols a les espatlles i molta feina, eh?
Sí, sí, són més de 1.200 títols, vull dir que es diuen aviat, i cada llibre té molta feina a fer-se. Però bé, quan fas una cosa perquè t'agrada i veus disfrutar els autors i perquè treure un llibre al carrer, en el fons, per un autor és molt important, és com un bateig, no? Vull dir, i posen tota la seva passió i tota la seva energia. I treballar amb gent que posa tota la passió i l'energia en un projecte sempre és molt agradable.
Mira, ara ho has dit, per un autor és com un bateig, doncs per... uns editors, què? Perquè, clar, per un autor és un a l'any amb sort, no? Sí, potser, sí. Però vosaltres són pràcticament, no, a diari no, clar, però molts a l'any, no?
Són molts a l'any, sí. Però nosaltres som més, potser, les comadrones, no? Els que ajudem a que vegin la llum els llibres, no?
Sí,
sí, són... Bé, és una aportació que vas fent i que és molt agradable, això. En aquesta vessant és molt agradable.
Uh-huh. Per aquells que potser no tinguin gaire clara la feina de l'editor, no? Alfred, tu com ens explicaries així ràpidament el procés que feu? No?
Bé, el procés bàsicament s'emmarca dins la línia editorial que té un editor.
Sí.
No? O sigui, un editor vol editar una sèrie de llibres d'unes temàtiques concretes perquè editar tot és impossible, no? Llavors, Arola, per dir-ho d'una manera, té dos potes, no? Una que seria la local, la de proximitat,
sí,
de territori, on coneixem tot el que es cou dins el món de la cultura i coneixem els autors, i una de les potes és donar veu en aquesta activitat cultural del territori, no? Per tant, en aquesta vessant som pluridisciplinars, o sigui, coneixem tots els sectors i, per tant, hem estat atents a totes les disciplines, tant de literatura com d'assaig, com de lleure, mm-hmm. I ho hem fet voluntàriament. L'altra pota seria la vessant més universal, més nacional, per dir d'una manera, no? Que dins d'aquesta mirada ens vam especialitzar del principi, perquè el primer llibre que vam treure va ser un llibre de teatre.
T'ha de dir, això és bueno, símbol d'identitat vostra i des del primer dia, a més.
I més ens ha costat picar molta pedra, per arribar aquí. Però sí, ho vam fer, vam creure en el teatre i vam apostar des del principi i portem més de 300 obres de teatre editades, vull dir que és picar pedra.
Sí, teniu molt clar el que voleu fer arribar al lector, diguéssim, això és importantíssim, però després suposo que també us arriben, doncs la taula de l'Alfred o del Fèlix deu estar plena de propostes, no?
Exacte.
Mireu això, que us n'arriben a diari.
Ens arriben a diari, ens n'arriben moltes, i avui en dia que hi ha internet ens arriben d'arreu, vull dir que és quasi, bueno, no sé, és impossible donar resposta a tot, ho dic de veritat.
M'ho imagino. Sou, per cert, si no ho tinc malament la dada, l'editorial més antiga, no?, de les comarques de Tarragona.
Bueno, hi ha Cosetània, que
sí.
Té 2 anys més que nosaltres.
Però està allà la cosa,
Sí, sí.
Has anomenat aquesta pota indispensable per a Arola Editors, que és el teatre, i no podia ser d'una altra manera, les celebracions comencen en un teatre, no? El proper divendres.
Clar, fa 20 anys i bueno, pensàvem si ho havíem de celebrar d'alguna manera, i ens trobàvem amb el dilema d'aquesta mirada pluridisciplinar que tenim, no? Vull dir, perquè, lògicament, els públics de cada disciplina són totalment diferents i, per tant, abastes molta gent, no? Llavors, se'ns va ocórrer que en lloc de fer un sol acte, volem fer un seguit d'actes on les diferents disciplines es vegin reflectits, no? Mm-hmm. I vam decidir, lògicament, perquè nosaltres últimament estem col·laborant molt amb el Teatre Nacional,
sí,
o sigui, editem tot el que s'estrena allí, i a més hem creat uns clubs de lectura on fem uns llibres de l'obra que s'estrenarà, que amb els clubs de lectura es poden preparar l'anada a l'estrena, no?
Sí.
I això ha anat molt bé, vull dir, pensa que vam començar amb uns clubs de lectura arreu de Catalunya que sumaven unes 300 persones i ara estem per quasi 1.400. Vull dir, que és una cosa que s'ha anat engrescant i està funcionant molt bé, estem molt contents, no?
Sí, és un projecte que és amb el TNC i Biblioteques de Catalunya.
I Biblioteques de Catalunya és amb les tres potes i la veritat és que estem molt contents. Una altra de les coses que hem fet amb el TNC és fer una edició econòmica dels llibrets del que s'estrena i, per tant, la gent pot anar a veure l'espectacle i sortir comprant el llibret per 3 euros i això també ha anat molt bé. Vull dir que entre el Nacional i nosaltres hem aconseguit o estem aconseguint que la gent descobreixi llegir teatre.
És veritat.
Que és una cosa que sembla que el teatre només se pugui anar a veure. I sí, lògicament, el teatre està pensat per anar-se a veure, però no deixa de ser alta literatura. I, per tant, és molt agradable, perquè una obra de teatre te la llegeixes en una hora i mitja. O sigui que...
És veritat, és veritat.
I, a més, és de fàcil lectura, perquè és diàleg tot, i te pots fer tu l'imaginari i fer quasi de director d'escena i muntar-te la teva obra.
L'escena al cap,
sí. En el cap, i per tant és una cosa que recomano moltíssim i que la gent quan ho descobreix li agrada. Bé, com aquesta col·laboració amb el TNC ens ha fet, bueno, ens vam plantejar la possibilitat de fer el tret de sortida d'aquesta celebració dels 20 anys al TNC, i aquest divendres, el dia 19, fem aquesta celebració i a més aprofitem perquè els actes que farem seran actes del 20 aniversari, però seran actes culturals, no?
Uh-huh.
Llavors aprofitem que han començat, l'any passat van començar una col·lecció de teatre reunit, o sigui, fins ara només editàvem peces soltes i ara han començat teatre reunit, per tant, i hem tret 4 volums, però l'acte del divendres presentarem pràcticament el teatre complet del Josep Maria Benet i Jornet,
sí.
Que crec que és un dels pares del teatre contemporani català.
I tant. De fet, molta gent, jo crec que Josep Maria Benet i Jornet el va conèixer a través de les sèries de Sobretaula,
sí, sí,
de TV3,
exacte,
no? que eren seves, no?
Sí, sí, sí.
Pràcticament la idea inicial sempre era ell, però clar, és un gran autor teatral i heu reunit aquí la seva obra.
Clar, és el que té el teatre, no t'ho has dit? El Benet i Jornet és un dels popes de sèries de televisió i de... El teatre mou molta gent, vull dir, és un gran... Vull dir, hi ha molta cosa darrere d'una obra de teatre, d'un text teatral, no? Vull dir, hi ha televisió, hi ha espectacle, inclús hi ha moltes vegades cinema, no? Vull dir, que... I els creadors de teatre, jo crec que també es mereixen que s'editin els llibres, no? Perquè si no, els espectacles passen i passen a la història i s'obliden, no? En canvi, l'edició del llibre de text queda, no? I no és per res, no? Però si en aquests 20 anys nosaltres no haguéssim editat aquestes 300 obres de teatre, segurament hi hauria un buit.
Segur, sí, sí, no, segurament no, segur. Evidentment, Aquesta festa al TNC, aquest divendres 18 de gener, servirà per fer aquest inici, com tu deies, no podia quedar en un dia, clar. I evidentment, perquè ara la gent dirà, home, clar, mira, se'n van a Barcelona a celebrar-ho, però clar, després vindreu cap aquí i de fet tenim tot l'any per davant, no vull parlar ja de la cloenda, perquè ja en parlarem quan arribi, però serà a Tarragona, no?, al Metropol, però sí que crec que teniu la voluntat de que durant tot l'any hi hagi, doncs, allò, no?, cosetes per tot el territori que ho puguem palpar nosaltres, també.
Més que tot l'any, la idea és fins a Sant Jordi.
Fins
Sant Jordi, perquè si no també quedaríem exhausts
i
volem concentrar una miqueta, com Sant Jordi és el dia del llibre per excel·lència, volem aprofitar que es vagi aproximant Sant Jordi, que els mitjans i tothom parla dels llibres, per acabar fent la festa grossa, com si diguéssim, com deies, el Metropol, que és la nostra ciutat i a proximitat del territori, i per tant comencem a Barcelona i quedem a Tarragona. De fet, no és dolent començar a Barcelona, parlant des de la vessant centralista,
no.
Perquè jo crec que és important que Barcelona sàpiguen que en aquestes terres també es fan coses interessants, no?
I tant.
Vull dir, en el fons, no deix de ser un altaveu, no? I ho dic pels autors de Tarragona, que si són publicats per Arola i Arola aconsegueix ser coneguda a Barcelona, de retruc, els llibreters, els mitjans de Barcelona es poden fer ressò del que dit.
Sí, sí, és bo per tothom, evidentment, no? Perquè de vegades és veritat que hi ha amb els autors, amb les obres aquestes potes que deies, no? A nivell més general, doncs sí, no? Potser és més fàcil, però de vegades potser autors locals és difícil que surtin, clar, del territori, no? Per vosaltres com a editor suposo que l'afany és que arribin com més lluny millor.
Clar, clar, exacte. Vull dir, són altaveus en el fons, no? I perquè hem de tindre en compte, i no ho dic com una cosa dolenta, sinó una cosa bona, però s'edita una quantitat de llibres molt gran, no? I per tant, que es presti atenció a un títol és difícil, no? Uh-huh. I perquè es presti atenció hi ha una cosa que és prioritària o primordial, que és que la gent sàpiga que s'ha editat aquell títol, no? Vull dir, perquè és que si no es fa com impossible.
Clar. T'escoltava d'això i pensava, com ha canviat també per vosaltres la feina de promoció, tot el tema xarxes socials, no?
Clar, clar.
Això ha canviat la feina de les editorials molt, també, suposo, no?
Ha canviat la feina i ha canviat, bueno, jo crec que ha canviat la societat,
sí,
no?
Sí, sí.
I nosaltres, en el fons, som un reflex de la societat. Lògicament, potser el gran inconvenient, o almenys el com ho veig jo, de les xarxes socials o d'internet, és que tenim, per mi, un excés d'informació. I costa molt pair, no?
Sí.
A mi em passa, vull dir, jo que sóc una persona de tarannà curiós i que m'agrada conèixer una mica de tot, a vegades me sento totalment impotent de poder consumir o de poder estar atent de tot el que es fa.
Estàs saturat, no?
Estic una mica saturat. Per això també és important potser la tasca dels editors, no? Perquè dins de la gran quantitat d'ofertes que hi ha, els editors, la seva feina és una miqueta escollir o seleccionar el que vagi al seu criteri, perquè no som tampoc perfectes, però sota el nostre criteri escollir el que creiem que és més interessant. Per això deia, això té a veure amb la intenció de marcar una línia editorial concreta, que és el que deia al principi.
Uh-huh. En aquests 20 anys, hi ha hagut alguna aposta que hàgiu fet que, parlem així planerament, ningú donava un duro,
sí,
Alfred,
sí,
perquè allò funcionés i vosaltres us vau encaparrar i finalment va sortir bé.
Sí, sí, mira, tu que ets de Lleida, jo abans de muntar l'editorial me'n vaig anar a veure un editor de Lleida, que és Pagès Editors,
Pagès, sí,
perquè el coneixia i que m'expliqués una miqueta com funcionava aquest món, no? I em va dir una cosa curiosa, o que a mi sempre li he tingut present, i em va dir, mira, Alfred, nosaltres, de cada 10 llibres que editem, 2 o 3 ens funcionen bé. 2 o 3 són un desastre i 6 o 7, bé, es pot, més o menys van funcionant. Diu, però jo sapigués els llibres que funcionarien, seria milionari. I no ho soc. Per tant, ni els propis editors sabem els llibres que funcionaran. Tenim sorpreses contínuament.
Sí,
A veure, hi ha llibres que saps que funcionaran, llibres que saps que són molt difícils que funcionin, però tenim moltes sorpreses. Jo sempre m'equivoco. I m'equivoco amb els tiratges, lògicament. O sigui, quan creus que un llibre no per la temàtica, perquè hi ha llibres que sota el meu criteri són d'alt interès cultural, però de difícil comerciar, de venda, no?
Sí.
I a vegades decideixo, bueno, aquest llibre és complicat que es vengui bé, per tant serem prudents, en farem 400, i molts d'aquests llibres al cap d'un mes ja s'han vengut els 400. I en canvi hi ha llibres que dius, home, aquest llibre es vendrà perquè és d'interès important i en fas 2.000 i en vens 300. Ja. Ens passa, ens passa.
I no sé si haver de dir que no a autors o autores continua sent un moment complicat, encara que tinguis molts a les espatlles, molta experiència.
És molt complicat. L'editor, som una miqueta... sempre rebem.
Sí. Per bé i per mal.
Per bé i per mal, o sigui, rebem perquè no editem, i moltes vegades és per impossibilitat, vull dir, no podem editar ho tot, ni molt menys, perquè per infraestructura, vull dir, per res més. O sigui, si no editem, perquè no editem, si editem, lògicament, tots els autors estan entusiasmats amb el que han escrit i pensen que serà, tots seran un best-seller o que es vendran, tothom voldrà els seus llibres, i quan s'edita, doncs és difícil, i els llibres no estan a totes les llibreries, però els llibreters tampoc tenen espai per tenir tot el que s'edita, i les mitjans de comunicació no fan el cas que tenen que fer, perquè també és impossible que facin cas de tot el que s'edita, i per tant a vegades també ens culpen directa o indirectament de que no fem prou bé la tasca de difusió i de promoció dels llibres, cosa que se'ns fa impossible. Per mi és molt complexa. Bé, nosaltres fem el que podem, i qui fa el que pot no està obligat a més, diu la dita, no? Sap greu, no?, perquè es queden moltes coses al tinter i coses que valen la pena, però bé, és el que hi ha.
Clar, i amb 20 anys de feina, tu ja tenies relació amb el món editorial abans de crear, diguéssim, no?, jo físicament ara l'editors, però en aquests 20 anys quants cops has sentit que el llibre en paper s'acaba bé?
Molts, molts, i sobretot els 7 o 8 últims anys semblava que el llibre electrònic desbanqués totalment l'edició en paper, i no ha estat així, perquè... Això jo crec que va una mica en relació amb el que deia abans de l'accés d'informació. Tu poses un tema, qualsevol tema que t'interessi, per internet a buscar informació, i te surten 324.000 pàgines que parlen d'aquell tema. De les 324.000 n'hi ha unes que són bones i les altres que són dolentes. I si has de començar a analitzar què és el bo i què és el dolent, què és el rigorós i el que no té rigor, perds tot el dia. I a més te'n vas, comences mirant com es diu, un ocell, perquè t'interessa l'ornitologia, i acabes mirant coses de cuina, no? Vull dir, és molt... En canvi, un llibre editat, si el agafes de l'estanteria i comences a mirar, no hi ha res que et faci anar cap a un altre costat, i saps que darrere hi ha un editor que ha analitzat i ha buscat bon material, s'entén, no? I aquí està una mica també el que deia al principi de les línies editorials i de la solvència que pot tindre un editor amb el que escull.
Mm-hmm. Aquest 2019 ha de celebrar aquests 20 anys, suposo que... Bueno, suposo no, estic convençuda que ja teniu la Sant Jordi allò posat cada dia, no? Això per Sant Jordi, no? Fer això per Sant Jordi. Pots avançar alguna novetat que portarà Arola aquest any? No només per Sant Jordi, sinó aquest 2019, important.
Jo hauria de menjar més cues de pansa, perquè la memòria és justeta, i lògicament tenim moltes coses al tinter. Hi ha un llibre que traiem enguany per Sant Jordi que a mi em fa una il·lusió especial, perquè és un llibre que fa temps que vaig darrere, que és un llibre sobre la Catedral de Tarragona. És un llibre molt ben fet, de nou autors, d'especialistes, i és un llibre que creia que era una assignatura pendent per la ciutat de Tarragona, perquè tenim una catedral que és una autèntica meravella. Cert. I no hi ha cap llibre realment de rigor, ben fet, maco, ben treballat avui en dia, no? I bé, sembla que al final de l'any
passat... Bé, en parlarem, sí, doncs, en parlarem. Se m'estacaven el temps, però abans jo vull preguntar què estàs llegint, Alfred. Jo, que tu digues, no sé, que tens a la tauleta, en tindràs més d'una, eh?
Mira,
però...
jo tinc la mala sort, i t'ho dic així, o la bona sort, però la mala sort de tindre que llegir molts originals contínuament, i moltes vegades la lectura per plaer no tinc temps.
Ja.
I per tant... però per l'altra cara de la moneda, com editem coses molt interessants i sobretot de teatre, bé, puc llegir moltes coses. Per tant, les meves lectures no és una, són moltes a la vegada.
Jo això ho admiro, perquè a mi em costa molt això de portar diversos llibres a la vegada, no? L'he d'acabar un i després ja començo l'altre, però...
Clar, però és que tu ho fas, lògicament, per gaudir-ne i per plaer, i jo ho faig una mica més professional, per dir-ho d'una manera, i moltes vegades les meves lectures són en diagonal, no? Vull dir, llegies al principi, llegies... Vull dir que són lectures diferents, no? Bé,
escolta, doncs jo, mira, cada setmana aquí recomanem un llibre diferent. Jo crec que el que toca recomanar, a banda de molts altres que tenen, per cert, a www.aroleditors.com, tot el catàleg, és aquestes obres completes del Benedict Jornet, no?
Jo crec que sí, i segur que la gent que se'l compri no se n'aprendrà, perquè... poden llegir una per una, vull dir que no...
Clar.
Que està molt bé.
Està ja a les llibreries?
Aquesta setmana, vull dir, que arriba a les llibreries, està fet el llibre, vull dir, està distribuint-se, però suposo, perquè això ho parla el distribuïdor, ho farà així, estarà a les llibreries a partir del dilluns, o sigui, perquè hi hagi la novetat de la presentació,
exacte,
del dia de la presentació.
Exacte. Doncs escolta, gaudiu molt d'aquesta festassa al Teatre Nacional de Catalunya. Seguirem parlant d'aquí a Sant Jordi moltíssim. Espero tenir-te aquí per Sant Jordi, que això ja és una tradició.
És una tradició, i us agraeixo molt.
Doncs escolta, moltes felicitats, que ho gaudiu molt, de veritat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Diari La Grada et porta a l'RCDE Stadium. Viu-la en directe. Si vols assistir a tots els partits de Lliga i Copa que queden per jugar aquesta temporada a l'RCDE Stadium, fes-te'n subscriptor per només 99 euros. Truca avui mateix al 93 222 27 22. 93 222 27 22.
Carlos Montagut, molt bon dia.
Bon dia.
La Dara Giné, Dara, bon dia.
Molt bon dia.
Albert Rosa, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Mònica,
com
què tal?
Com estàs?
Bé.
Tinc aquí el David Serra ja. David, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
La Leida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
El nostre DJ particular, el Juanjo Òdena, què tal, Juanjo? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
M'ha encantat aquest inici. El Moisés Castell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
I així cada dia, a partir de les 12:20. Molt bon dia. Queden pràcticament 3 minuts i mig per arribar al punt de les dues. Els aprofitarem per repassar ràpidament en només 3 titulars, el més important a aquesta hora, les comarques de Tarragona. Ho acabem de saber, les obres del túnel del Coll de l'Illa començaran abans de final de febrer. Ho ha confirmat aquest matí el subdelegat del Govern Central a Tarragona, Joan Sabater. Recordaran que hi va haver problemes per unes argiles que es van presentar, unes argiles expansives al terreny que van obligar a aturar les obres. Segons Sabater, les obres començaran ara un cop l'empresa tingui la maquinària i els treballadors necessaris. Notícia destacada avui també, que la Rovira i Virgili ha posat en marxa un pla per reduir la taxa d'abandonament de més del 17% en estudiants del primer curs. Entre els motius, doncs, que no se senten motivats pel grau, que no superen el règim de permanència o la conciliació laboral i problemes de transport. I avui també destaquem que Fiscalia ha arxivat les investigacions per la suposada participació en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre contra els alcaldes de Reus, Amposta, Torredembarra, Deltebre i Cunit. I per acabar, la policia local de Valls ha precintat un narcopis al centre històric que s'havia convertit en espai de convivència habitual de toxicòmans. Ha estat al carrer Forn Nou. Els agents han desallotjat les persones que ocupaven aquest narcopis per consumir-hi droga, s'hi ha fet una neteja general i s'ha tapiat la porta per evitar noves entrades. Acabarem tornant a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió pel que ens queda de dimecres i també ja sobretot mirant a demà. Anna Borrell, bona tarda.
Bona tarda. Continua el cel amb alguns intervals de núvols avui a Tarragona i les temperatures es mantenen. Esperem màximes de 16 a la capital, mateix també a Tortosa. A Reus o al Vendrell arribarem als 15 graus i a Gandesa en tindrem 12. El vent continuarà suau i variable amb tendència a bufar una mica de garbí cap a la costa. Demà dijous tornarem a tenir un cel molt tapat i al nord no descartem precipitacions febles al llarg de la tarda. També pot haver-hi boires cap a l'interior durant el matí. Les temperatures màximes baixaran, les mínimes no canviaran gaire, amb mínimes de 4 graus a Tarragona, 2 a Reus i Gandesa i 5 graus a Tortosa i al Vendrell. Pel que fa al vent, tornarà a bufar el mestral.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Aquesta hora, normalitat a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit i també a la xarxa de Rodalies. Amb això posem el punt final. Arribem a les 2, el programa d'avui, d'aquí una estona, al web de COPE. Ens retrobem demà a les 12:20. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Acabem de passar molt bon dimecres.